L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 18 de juliol, destacarem... Divendres tornaven a declarar a Gandesa 31 testimonis de l'incendi d'Horta a petició de la defensa de Delta Zero. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Maria Pelegrí, visitava aquest cap de setmana Sant Carles de la Ràpita coincidint amb la festivitat de la Verge del Carme. La taula del Sénia es consolida amb 27 municipis. La proliferació d'algues col·lapsa la captació d'aigua d'Escó 2. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Aquest passat divendres declaraven al jutjat de Gandesa 5 dels 31 testimonis que han de tornar a declarar a petició de la defensa de Delta Zero. Es tracta de dos dels pilots dels mitjans aeris, dos propietaris afectats i l'exalcalde d'Horta de Sant Joan. Com va explicar l'advocat de Carles Font, Xavier Melero, els testimonis que s'han demanat tornar a escoltar tenen en comú que van ser preguntats per Delta Zero i la seva conducta o situació durant l'accident.
Ho has assenyalat bé el Claus, però tenim força curiositat, alguns, sobretot pels responsables polítics que van fer manifestacions que anaven molt més enllà de les seves pròpies competències.
Per a Melero, la repetició de les declaracions de 31 testimonis de l'incendi d'Horta són la normalització del procés judicial, ja que durant la primera citació, la defensa particular de Delta Zero no va intervenir ni el cap de l'operatiu estava imputat. L'advocat de Carles Font va demanar escoltar i preguntar només els 31 testimonis que van ser preguntats per Delta Zero. Melero considerava que la instrucció va girar entorn al cap de l'operatiu dels efectius terrestres sense que ell fos representat per una defensa particular. L'advocat de Carles Font esperava que la repetició de les declaracions serveixi per ratificar que Delta Zero va actuar correctament i que no va abandonar el perímetre del foc en les 24 hores que va durar la seva guàrdia. L'advocat de Delta Zero, Xavier Melero, va demanar a l'exalcalde d'Horta, Àngel Ferràs, que precisés en quins aspectes va detectar ell la descoordinació del foc. Segons va explicar el lletrat, les declaracions de Ferràs indiquen claríssimament que va haver un dèficit de comunicació reprovable entre els responsables del Departament d'Interior i els responsables màxims de l'operatiu i l'autoritat municipal. Per a Melero, no es tracta d'una descoordinació interna dels tècnics de l'operatiu d'extinció, sinó de les autoritats en els seus nivells de comunicació.
Les declaracions de l'alcalde indiquen claríssimament, i jo crec que això ha quedat força aclarit, que va haver un dèficit de comunicació reprovable que anava des dels responsables del Departament d'Interior i els responsables màxims de l'operatiu cap a l'autoritat municipal.
No seria
una descoordinació interna entre el nucli d'activitat dels tècnics de l'operatiu d'extinció, sinó entre autoritats en els seus nivells de comunicació.
Per la seva banda, l'exalcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, assegurava que s'havia ratificat en tot el que va dir.
Me ratifico el que vaig dir. No he de donar tampoc més explicacions, que és el que vaig dir al seu moment. Va trostir les declaracions, suposo del Mutell, no he d'explicar més. El que he dit i ho vaig dir el seu dia i em ratifico el mateix perquè és el que va passar, el que vaig viure i ja està.
La defensa de Carles Font considera que amb aquests testimonis va quedar demostrat que les circumstàncies del dia de l'incendi d'Horta va ser excepcional i que Delta Zero va estar a les 24 hores de la seva guàrdia d'una forma abnegada més que suficient, va defensar. Melero va insistir en recordar la existència de comandaments superiors al del seu client durant les tasques d'extinció del foc, com ara Alfa Zero, Bravo Zero i Charlie Zero. La repetició de les declaracions continuarà el 29 de juliol amb 5 testimonis més.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Maria Pelegrí, va visitar aquest cap de setmana Sant Carles de la Ràpita, coincidint amb la festivitat de la Verge del Carme. A més de participar en la festivitat marinera, Pelegrí va visitar les Salines de la Trinitat, on va parlar del compromís de soterrar la línia elèctrica del Trabucador que abasteix l'explotació salinera. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta informació.
FECSA, Infosa i la Generalitat es reuniran aquest dimecres per tancar definitivament l'acord per posar en marxa el projecte de soterrament de la línia elèctrica de la platja del Trabucador. Així ho va assegurar el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Maria Pelegrí, en una visita a les Salines de la Trinitat aquest passat dissabte.
No és un acord que comporta, doncs, mira, escolti, no ho paguen tot o facin bé vostès les obres, sinó que és un conveni, és un acord que neix des de la responsabilitat d'Infosa, des de la responsabilitat de FECSA i des de la responsabilitat del Govern de la Generalitat, implicant-nos tots tres en el projecte. I en aquest sentit, la setmana que ve, no sé quin dia la setmana que ve, durant la setmana que ve es presentarà el projecte definitiu, podrem saber l'import definitiu i finalment, doncs, també hi ha un acord des del punt de vista de la participació, de l'aportació econòmica que comporta, doncs, l'execució d'aquestes obres, no? En aquest sentit, Infosa assumeix una gran part de responsabilitat, per tant també és lloable l'actitud d'aquesta empresa, del seu responsable, el senyor Feliu, que és el que, doncs, ha pogut facilitar arribar a aquest acord, en funció d'aquesta quantitat global del projecte que dic la setmana que ve es presentarà, per poder fer possible i acometre de seguida el més aviat possible aquestes obres que són importants i necessàries per a aquesta indústria.
L'acord preveu un finançament del projecte repartit en un 50% a càrrec de l'empresa, un 30% de FECSA Endesa i un 20% a càrrec de la Generalitat. Tot i que Infosa, empresa que explota les Salines, confia en poder iniciar l'execució del projecte aquest 2011, encara està pendent d'una concessió de costes. El conseller Josep Maria Pelegrí va visitar a les Salines, la nova planta d'empaquetament de sal, que ha suposat una inversió de 500.000 euros per part d'Infosa i alhora l'obtenció de la categoria A i B de control i qualitat. Una distinció que ve a reforçar l'obertura de l'empresa al mercat nord-americà, on Infosa exportarà enguany 2,5 milions de salers i confia en arribar als 4 milions d'aquí 2 anys, ho explica el gerent d'Infosa, Joan Sucarrats.
Nosaltres, un pas molt important és l'obtenció del certificat, com deia el conseller, de l'AIB, que ens ha obert les portes al mercat americà. AIB és una certificadora que ens ha certificat el producte com a seguretat alimentària, d'un dels estàndards més alts que tenen, és una certificadora americana, i les característiques tècniques de la màquina que hem comprat precisament per a fer aquesta entrada al mercat americà és una màquina molt específica que dona molta seguretat, sobretot en el tema del sellat del saler. Un cop el saler arriba ja a la seva fase final, es sella i es garantitza que el tap no es pot obrir, per tant és inviolable. Això els americans realment aquí ens han donat una importància vital en aquest sentit.
Abans de visitar les Salines de la Trinitat, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Maria Pelegrí, va participar a Sant Carles de la Ràpita en la processó marítima de la Verge del Carme.
A la vora de la mar, a la platja de l'Alguer, aquest dissabte 23 de juliol i a partir de les 10:30 de la nit, 20a cantada d'havaneres. Escoltarem les veus de Reus i Balandra. A l'Ametlla de Mar, cantada d'havaneres a la platja de l'Alguer. Degustació de rom cremat durant la cantada. Aquest dissabte 23 de juliol a les 10:30 de la nit.
Serveis informatius de Mute.
Els darrers casos de robatoris amb violència han tornat a posar en primer pla les demandes de més coordinació, en aquest cas d'efectius policials, a banda i banda del riu Sénia. Però aquesta no és una reivindicació nova. La zona del sud de Catalunya, nord del País Valencià i el Matarranya, fa anys que demana més atenció per a les seves problemàtiques comunes i des de fa 5 anys ha posat fil a l'agulla amb la creació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Després de les darreres eleccions municipals, aquest organisme ha obert una nova etapa de consolidació. Un cop ja ha completat la seva expansió territorial, arribant a un total de 27 municipis pertanyents a 3 comunitats autònomes. Tot i que l'ENS ha rebut més demandes d'incorporació per part de municipis propers, s'ha decidit no fer més admissions per no distorsionar la seva configuració de zona fronterera amb trets comuns i els seus objectius originals. Aquest camí de consolidació també es visualitza en la superació de colors polítics dels ajuntaments. En un inici, els impulsors de la iniciativa van ser els alcaldes socialistes, però amb els anys s'han anat incorporant municipis governats per tota la resta de partits i especialment del Partit Popular a la banda valenciana, inicialment força recelós de la Mancomunitat. En l'última assemblea general celebrada al Santuari de la Font de la Salut de Traiguera, es va reelegir com a president l'alcalde de Vallibona, el socialista Juan José Palomo, mentre que el vicepresident primer és l'alcalde de Benicarló, el popular Marcelino Domingo. La segona i tercera vicepresidència han recaigut en els alcaldes catalans Jordi Boronat, de Santa Bàrbara, de Convergència i Unió, i Maria Pilar Ballester, de la Sénia, i del partit Futur per la Sénia, Iniciativa per Catalunya, els Verds. Entre les principals tasques que es marca a partir d'ara la Mancomunitat de la Taula del Sénia hi ha el desenvolupament rural i la dinamització econòmica dels seus pobles. Així, aquesta mateixa setmana, el president va signar amb el secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puigeu, el conveni de desenvolupament rural sostenible per l'any 2011 entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i la Mancomunitat de la Taula del Sénia, per un import total de 4.850.000 euros. D'aquests, 4 milions són aportats per l'Estat i la resta pels pobles de la Mancomunitat. Aquest conveni va sorgir després de l'experiència del conveni de camins rurals 2008-2010, que en 3 anys ha permès la millora de 350 quilòmetres de camins en 24 pobles, amb una inversió total de 13,5 milions d'euros finançats majoritàriament pel Ministeri. Amb la firma del conveni, s'ha donat llum verda al pla de camins d'enguany, que permetrà la millora de 65 quilòmetres amb una inversió de més de 3 milions, entre altres actuacions. També està a punt d'inaugurar-se el Museu Natural que s'ha adequat a la finca Arion d'Oliveres Milenàries a Ulldecona i està a punt de publicar un llibre de receptes amb oli d'aquests arbres realitzats per restauradors del territori.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'associació nuclear Ascó Vandellòs II, titular del complex nuclear d'Ascó, va comunicar dissabte passat, a les 11 de la nit, que una avinguda massiva i inesperada d'algues en les reixes del canal de captació de l'aigua del riu Ebre havia causat l'aturada no programada de diverses bombes d'aigua de circulació. L'obstrucció de les bombes provocava una reducció de potència del grup 2 del complex nuclear fins al 55%. Tot i això, el Consell de Seguretat Nuclear informava ahir que els sistemes van actuar correctament i que la planta Ascó 2 està estabilitzada. El succés no va suposar cap risc per a les persones ni per al medi ambient, raó per la qual el Consell de Seguretat Nuclear el qualifica de manera preliminar com a nivell 0 a l'escala internacional de successos nuclears. Ahir al migdia, la central nuclear Ascó 2 recuperava a poc la normalitat i operava al 90% de la seva potència habitual, amb la previsió d'assolir de nou el 100% de la potència total autoritzada en les següents hores. L'associació nuclear Ascó Vandellòs II, ANAF, està investigant l'augment de la presència d'algues a l'Ebre que ja va provocar 2 incidents l'any passat. El 4 de novembre del 2010, un desembassament controlat realitzat per l'elèctrica Endesa va col·lapsar la presa d'aigua de circulació de la planta. Aquest fet va provocar la rebaixa de potència d'Ascó 2. Mesos abans, el 22 d'agost del 2010, una entrada inesperada d'algues al canal de captació obligava, com ahir diumenge, a reduir la potència d'Ascó 2 fins al 55%. Els macrofits són una espècie vegetal que prolifera a l'Ebre amb l'arribada de la calor i el descens del cabal del riu a l'estiu. Llavors, els raigs solars arriben millor al fons fluvial i n'afavoreixen el seu desenvolupament. L'espècie ha estat sempre present al riu, però fa uns 10 anys que va començar la seva expansió imparable, afavorida també per una major transparència i qualitat de les aigües arran de la construcció de depuradores.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les EMUTE.
A la vora de la mar, a la platja de l'Alguer, aquest dissabte 23 de juliol i a partir de les 10:30 de la nit, 20a cantada d'Havaneres. Escoltarem les veus de Reus i Balandra. A l'Ametlla de Mar, cantada d'Havaneres a la platja de l'Alguer. Degustació de rom cremat durant la cantada. Aquest dissabte 23 de juliol a les 10:30 de la nit.
Informatius de Mute.
L'Hospital Comarcal d'Amposta continuarà apostant per noves tecnologies quirúrgiques. L'operació de tumors amb laparoscòpia a la matriu ha estat una operació pionera al territori. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, l'equip assistencial del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Comarcal d'Amposta va fer una miomectomia per via laparoscòpica, una intervenció que va permetre l'extracció d'una gran tumoració uterina a través d'unes incisions de menys d'un centímetre. La miomectomia és una intervenció d'alta complexitat que normalment es realitza amb cirurgia convencional i que en aquesta ocasió es va fer per primera vegada a les Terres de l'Ebre per via laparoscòpica. Concretament, a la pacient se li van practicar tres petits orificis a l'abdomen per on es va introduir el bisturí elèctric, una microcàmera i el fragmentador tissular per retallar i extreure totes les malformacions tumorals. Amb aquesta tècnica es minimitza el risc d'infecció i s'eviten grans cicatrius que provoquen incomoditats físiques i també estètiques. La pacient va ser donada d'alta l'endemà de la intervenció sense haver presentat cap complicació. Josep Sa, director de l'Hospital Comarcal del Montsià d'Amposta, ens explicava doncs, aquesta intervenció pionera a les Terres de l'Ebre.
Bueno, pues sí, efectivamente l'Hospital d'Amposta ha fet esta operació, que és una operació marcada dintre de lo que és l'apostar per les tecnologies més actuals. En aquest cas, parlant d'una mica de lo que és la cirurgia laparoscòpica, pues bueno, s'ha pogut fer amb un morcelador, amb una tècnica novedosa, el traure un tumor de la matriz, un mioma, per via laparoscòpica. Això permet que la pacient, pues bueno, pues d'alguna manera tinga una menor estància, menys dolor, menys complicacions. L'Hospital d'Amposta ha agarrat aquesta línia d'intentar pues, bueno, apostar per les tecnologies més avançades per a poder intentar fer la cirurgia de manera el més adequada possible, el qual per a nosaltres és un motiu d'orgull.
L'equip va ser format per la doctora Montse García, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital, el doctor José Andrade, també el doctor Haider Mosquera, el doctor Josep Torres i el professor Pere Vasco, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital d'Igualada.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El concurs de carrosses posa fi a les festes majors de Santa Bàrbara. La Casteta de Xocolata guanya el concurs de carrosses i la penya Grillats 12+1 s'emporta el premi a la participació. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Una concorreguda desfilada de carrosses amb 12 colles participants va posar ahir a la tarda el punt final a 9 dies intensos de festa major a Santa Bàrbara. La batalla de confeti subsegüent va acabar amb el veredicte del jurat format pels representants de 15 entitats del poble que amb les seves votacions van acabar donant el primer premi del concurs a la carrossa anomenada la Caseta de Xocolata, que representava la llaminera caseta del popular conte Hansel i Gretel. El segon va ser per a la carrossa confeccionada per les pubilles infantils i acompanyants i representava un joier en forma de gran sabata de tacó i on anaven les joies, és a dir, les nenes i nens. Finalment, la tercera classificada va ser la carrossa titulada Els Follets i representava un bosc ple d'aquests típics personatges de conte. El final de festa va servir també per conèixer quina havia estat la penya més participativa als actes puntuables que la regidoria de festes marca com a d'obligada assistència per tal d'incentivar la presència de la gent jove als actes més protocolaris i multitudinaris, com ara el pregó de festes, l'homenatge a la bellesa o l'ofrena de flors i fruits. Enguany també puntuava la confecció d'una carrossa i la participació a la desfilada. Finalment, la penya que va aconseguir més puntuació proclamant-se com a la més participativa va ser Grillats 12+1, amb 92 punts, seguits de la penya Som Així, amb 66 punts aconseguits. El tercer lloc va quedar Pensat i Fet, amb 52 punts. També van rebre premis de consolació les penyes La Colleta del 2000 i Més Crios que Mai, quedant quarts i cinquers respectivament. El darrer dia de festa major a Santa Bàrbara va tenir altres activitats, com la darrera matinada de vaquetes, a les 6 del matí, la tirada al plat organitzada per l'Associació de Caçadors Sant Gregori, que va oferir un esmorzar de brasa als assistents i participants, o també la segona trobada d'aragonesos, organitzada per l'Associació Aragonesa Planera, amb la presència d'associacions del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat, que van gaudir d'un dinar de germanor al poliesportiu municipal i de l'actuació d'un grup folclòric aragonès.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les rutes caleres endavant. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar fa un pas endavant perquè les rutes caleres siguin una realitat. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo ha remarcat la seva voluntat de continuar apostant pel projecte de les rutes caleres. De fet, segons la regidora, ja s'han iniciat les converses amb diverses empreses que poden oferir serveis complementaris, com és el cas del lloguer de bicicletes. Escoltem Eva de l'Amo, regidora de Medi Ambient.
De fet, ja n'hi ha una d'empresa que inicia la seva activitat en aquests pròxims dies, que seria, me sembla que està dedicada al lloguer de bicicletes, però faria tota la ruta, aquestes rutes les faria servir, no?, per a fer passejades, passejades en bicicleta, a peu, i bueno, estem en contacte en la regidoria de turisme també, i així entre tots poder donar sortida en este nou ventall.
Recordem que Descobreix el Port, un circuit amb panells interpretatius pel port de l'Ametlla de Mar, va ser la guspira que va fer néixer el projecte de rutes caleres. Amb la voluntat de donar a conèixer el territori i posar en valor el patrimoni cultural, natural i històric del municipi, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va posar en marxa aquesta iniciativa, que estarà formada per diferents recorreguts que es podran fer a peu o amb bicicleta. Des del Consistori Calero s'han marcat uns objectius molt clars: posar en valor totes les parts del patrimoni terme municipal, crear una oferta d'oci cultural en sintonia amb l'esport i el medi ambient, que tindrà vigència tot l'any, per tant, desestacionar l'afluència turística del poble, ampliar el ventall de perfils dels visitants, millorar la qualitat turística i contribuir al coneixement, conscienciació i difusió dels actius municipals.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Neix a Deltebre, Le Desaigüe. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
L'àrea de comunicació ha posat en marxa Le Desaigüe, la versió electrònica del butlletí d'informació municipal de Deltebre. El nou butlletí té una periodicitat setmanal i com a objectiu difondre totes les activitats i accions formatives que organitza l'Ajuntament de Deltebre, a més d'informar la ciutadania de les notícies més rellevants que es produeixen, tal i com explica el regidor de comunicacions de Deltebre, Joan Alginet.
És una iniciativa nova, l'objectiu, no?, d'aproximar la política i les activitats que l'Ajuntament fa a la ciutadania, no tan sols els mitjans que ja tenim de forma convencional, com és Ràdio Delta, com és Lo Desaigüe, com podria ser la web. Ara han posat en marxa Lo Desaigüe, que serà un butlletí setmanal que s'enviarà a totes les persones que tenen l'adreça electrònica a la bústia general de l'Ajuntament, i serà com una mena de butlletí d'informació setmanal on s'informarà de les activitats que es fan, dels actes, dels esdeveniments. I bueno, l'objectiu és que les entitats se puguin implicar per a que les activitats que realitzen puguin arribar a tots els ciutadans, i en definitiva té aquest objectiu, no? Informar a la ciutadania, mantindre-la informada, que totes les activitats que es facin en siguin sabedors tots els ciutadans i ciutadanes, i penso que és un bon instrument, més en aquests moments, no?, en què les noves tecnologies crec que cada vegada estan agafant més ressò. Tenim també, a part de Le Desaigüe, un perfil de Twitter que també volem potenciar a través de Le Desaigüe, i és una bona iniciativa que penso que pot funcionar, ha de funcionar, perquè servirà, com he dit, per a informar, per a mantindre aquesta informació entre ciutadania i Ajuntament, i penso que és una iniciativa fruit de l'equip informàtic de l'Ajuntament que suposarà una molt bona eina d'informació.
Per poder rebre l'e-desaigüe al correu electrònic cal donar-se d'alta a través de la pàgina web del tebre.cat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A la vora de la mar, a la platja de l'Alguer, aquest dissabte 23 de juliol i a partir de les 10 i mitja de la nit, 20a cantada d'Havaneres. Escoltarem les veus de Reus i Balandra. A l'Ametlla de Mar, cantada d'Havaneres a la platja de l'Alguer. Degustació de rom cremat durant la cantada. Aquest dissabte 23 de juliol a les 10 i mitja de la nit.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Déu-n'hi-do les temperatures aquesta matinada amb un cel força serè. Han pogut baixar fins a valors pròxims als 10 graus en molts sectors de l'interior del país. En general 13, 14, 15, però un ambient força fresc. I no cal dir les temperatures del Pirineu, on fins i tot hi ha hagut algunes valls de l'Alta Ribagorça, de la Vall d'Aran, del Pallars, evidentment també de Cerdanya, que els termòmetres han arribat a ubicar-se a prop dels 3 o 4 graus tan sols. De fet, per sobre dels 2.000 metres a alta muntanya hi ha hagut temperatures pròximes als 0 graus. Per tant, temperatures gens habituals per aquestes dates, amb què parlem del començament de la canícula d'aquest estiu i que ho fa, de fet, amb valors molt suaus i poc calorosos. Avui, però, el termòmetre tendirà a recuperar-se una mica amb aquest sol que domina tot el país, amb l'excepció de la façana litoral. Esperem que els termòmetres s'acostin als 30 graus, sobretot a les zones més càlides de Ponent. A la costa, aquests núvols han sigut abundants, sobretot al llarg de les darreres hores, fins i tot amb algun plogim al voltant de la costa central, però es van esqueixant aquests núvols i, tot i que els hi costi de marxar, creiem que les clarianes també aniran lentament imposant-se a la façana litoral. Per tant, avui la jornada serà més estable, potser alguna nuvolada de tarda en el Pirineu, que difícilment acabi donant ruixats. Els núvols tornaran a augmentar per la propera nit, amb una nova perturbació que ens afectarà sobretot al llarg de la primera meitat del dia de demà. fent que el cel es torni a estar tapat, amb risc de ruixats en molts indrets, especialment de les comarques de Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, sempre dispersos, irregulars, de distribució irregular, però que a partir de mitja i a la tarda anirien marxant un altre cop. I això farà que el termòmetre torni a recular una mica, sobretot a les màximes. Les mínimes, potser amb la presència de més núvols, s'enfilin un parell de graus. En dies posteriors, dimecres i dijous, el temps pot mostrar-se més tranquil, potser amb algunes nuvolades de tarda a àrees del Pirineu, però les temperatures es mantindran amb aquests valors de suavitat o de calor no gaire intensa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.